Tengo una empresa y no encuentro la forma de hacer llegar mis productos a la gente.
En Comunicación y Eventos Meta estamos especializados en darle soluciones a las carencias comunicativas de su empresa.
Además, tengo que organizar una cena de empresa y no sé por dónde empezar.
Desde Comunicación y Eventos Meta organizamos cualquier evento o celebración.
Gracias. ¿Y dónde tengo que llamar?
Al 661-714534.
Pues llamo ahora mismo. 661-714534.
Comunicación y Eventos Meta. Soluciones efectivas para tu empresa.
Comunicación y Eventos Meta, dígame.
Comunicación y Eventos Meta patrocina a Aquest Espai.
Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. A continuació tractarem de la vida i obra del qual probablement ha estat l'home més gran de la ciència de tots els temps, Isaac Newton. Parlarem de la seva infantesa i joventut com a estudiant, tractarem de les diferents disputes que va tenir amb diferents científics de la seva època i aprofundirem en els seus treballs sobre l'òptica i el càlcul diferencial i integral i de la seva obra mestra, Els Principia, amb la llei de la gravitació universal. Isaac Newton, el pare de la ciència moderna. Isaac Newton va néixer el 25 de desembre de l'any 1642 segons el calendari julià, que correspon al 4 de gener de l'any 1643 del calendari gregorià actualment en vigor, a Woolsthorpe, Lincolnshire, Anglaterra. Va ser un físic, filòsof, teòleg, inventor, alquimista i matemàtic, autor dels Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, més coneguts com els Principia, on va descriure la llei de la gravitació universal i va establir les bases de la mecànica clàssica mitjançant les lleis que porten el seu nom, que van dominar la visió física de l'univers durant els següents 3 segles. Mitjançant la derivació de les lleis de Kepler del moviment planetari de la seva descripció matemàtica de la gravetat i després usant els mateixos principis per donar compte de les trajectòries dels cometes, les marees, la precessió dels equinoxis i altres fenòmens, Newton va eliminar els últims dubtes sobre la validesa del model heliocèntric del cosmos. Aquest treball també va demostrar que el moviment dels objectes a la Terra i dels cossos celestes podrien ser descrits pels mateixos principis. Entre els seus altres descobriments científics destaquen els treballs sobre la naturalesa de la llum, l'òptica i el desenvolupament del càlcul matemàtic. Newton comparteix amb Leibniz el desenvolupament del càlcul integral i diferencial que va utilitzar per formular les seves lleis de la física. També va contribuir en altres àrees de la matemàtica, desenvolupant el teorema del binomi i les fórmules de Newton-Cotes. A Entre les seves troballes científiques es troben el descobriment que l'espectre de color que s'observa en la llum, quan aquesta passa per un prisma, és inherent a aquesta llum, en lloc de provenir del prisma com havia estat postulat per Roger Bacon al segle XIII. Newton va argumentar sobre la possibilitat que la llum estigués composta per partícules i va desenvolupar una llei de convecció tèrmica que descriu la taxa de refredament dels objectes exposats a l'aire. També va realitzar estudis sobre la velocitat del so en l'aire i va proposar una teoria sobre l'origen de les estrelles. Va ser també un pioner de la mecànica de fluids, establint una llei sobre la viscositat. Newton va ser membre del Trinity College i el segon professor lucasià de matemàtiques de la Universitat de Cambridge. Newton és sovint qualificat com el científic més gran de tots els temps i en la seva obra, com en la seva persona, recalen la culminació de la revolució científica. El matemàtic i físic matemàtic Joseph Louis Lagrange va dir que Newton va ser el més gran geni que ha existit i també el més afortunat, atès que només es pot trobar una vegada un sistema que regeixi el món. Newton era un devot cristià, encara que poc ortodox, ja que es va negar a prendre les ordres sagrades en l'Església d'Anglaterra, potser perquè ell rebutjava de manera privada la doctrina de la Trinitat. Més enllà del seu treball en les ciències matemàtiques, Newton va dedicar gran part del seu temps a l'estudi de la cronologia bíblica i l'alquímia, encara que la major part del seu treball en aquestes àrees no es va publicar fins molt temps després de la seva mort. Casa on va néixer i va viure la seva joventut Isaac Newton se situa a la banda oest de la vall del riu Whitman, en Woolsthorpe, un llogaret del comtat de Lincolnshire. Nascut prematurament, el seu naixement es va produir 3 mesos després de la mort del seu pare, Isaac Newton, un pròsper granger. La seva mare, Hannah Aiscott, 3 anys després es va casar en segones núpcies amb Barnabas Smith, qui va repudiar el petit Isaac, deixant-ho al càrrec de la seva àvia, qui va viure fins a la mort del seu padrastre en l'any 1653. Aquest fet va ser un punt d'inflexió a la seva infància i joventut de Newton en no tenir l'afecte de la seva família, ja que dels seus avis tampoc va guardar cap record grat. Newton va escriure una llista dels seus pecats fins a l'edat de 19 anys i va incloure un en particular, amenaçar el pare i la mare Smith amb cremar-los a ells i a casa seva. Quan Barnabas Smith va morir, la seva mare va tornar a la llar familiar acompanyada dels germanastres d'Isaac, però la unió familiar va durar menys de 2 anys, ja que Isaac va ser enviat a estudiar a l'escola de King's School a Grantham a l'edat de 12 anys. Els estudis primaris van ser de gran utilitat per Newton, doncs els treballs sobre matemàtiques i filosofia natural estaven escrits en llatí. Aquest coneixement que Newton va adquirir del llatí en aquesta època el van ajudar en gran mesura per entrar en contacte amb els científics europeus posteriorment. En aquesta època, una altra matèria important era l'estudi de la Bíblia, que es llegia en llengües clàssiques, recolzant el programa clàssic d'estudis i ampliant la fe protestant d'Anglaterra. En el cas d'Isaac, l'estudi d'aquest tema, unit a la biblioteca que va heretar del seu padrastre, li va poder haver fet iniciar un viatge imaginari a través de la teologia. Segurament a causa de la seva dura infància no va destacar com a estudiant, costant-li un gran esforç congeniar amb els altres nois de la seva edat, congeniant millor amb les noies. Se sap que durant la seva estada a Grantham, els nens ho trobaven massa astut i pensaven que s'aprofitava d'ells a causa de la seva rapidesa mental, molt superior a la d'ells. En aquesta època, Isaac Newton va començar a destacar notablement per als seus rars invents i la seva gran capacitat per als treballs mecànics, visualitzant ja en aquesta època primerenca la seva genialitat. Als 18 anys, Isaac Newton va ingressar a la Universitat de Cambridge per continuar els estudis, encara que mai va assistir regularment a les classes. Es va graduar al Trinity College com un estudiant mediocre a causa de la seva formació principalment autodidacta, llegint alguns dels llibres més importants de matemàtica i filosofia natural de l'època que van ser de gran influència per a ell. En l'any 1663 va conèixer Isaac Barrow, qui li va donar classe com el seu primer professor lucasià de matemàtica. En la mateixa època va entrar en contacte amb els treballs de Galileu, Fermat, Huygens i altres, a partir probablement de l'edició de l'any 1659 de la geometria de Descartes. Newton va superar ràpidament a Barrow, qui sol·licitava la seva ajuda freqüentment en problemes matemàtics. En aquesta època, la geometria i l'òptica ja tenien un paper destacat en la vida de Newton. Va ser en aquest moment que la seva fama va començar a créixer, ja que va iniciar una correspondència amb la Royal Society. Newton els va enviar alguns dels seus descobriments i un telescopi que va suscitar gran interès entre els membres de la societat, encara que també crítiques, principalment de Robert Hooke. Aquest va ser el començament d'una de les moltes disputes que va tenir en la seva carrera científica. Es considera que Newton va mostrar agressivitat davant els seus contrincants, que va ser principalment Hooke i Leibniz i en el religiós l'Església Catòlica. Com a president de la Royal Society, va ser descrit com un dictador cruel, venjatiu i buscapleits. No obstant això, va ser una carta de Robert Hooke, en la qual aquest comentava les seves idees intuïtives sobre la gravetat, la que va provocar que Newton s'introduís de ple en l'estudi sobre la mecànica i la gravetat. Newton va resoldre el problema que Hooke no havia pogut resoldre i els seus resultats se'ls va escriure en el que molts científics creuen que és el llibre més important de la història de la ciència, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, també conegut com Principia, publicat el 5 de juliol de l'any 1687. Des de finals de l'any 1664 va treballar intensament en diferents problemes matemàtics. Va abordar llavors el teorema del binomi i va desenvolupar un mètode propi denominat càlculs de fluxions. Poc després va tornar a la granja familiar a causa d'una epidèmia de pesta bubònica. Durant la seva jubilació, entre els anys 1665 i el 1666, va conèixer un període molt intens de descobriments, entre els quals destaca la llei de l'invers del quadrat de la gravitació, el seu desenvolupament de les bases de la mecànica clàssica, la formalització del mètode de fluxions i la generalització del teorema del binomi, posant a més de manifest la naturalesa física dels colors. No obstant això, guardaria silenci durant anys. Des dels anys 1667 al 1669 va reprendre les seves investigacions sobre l'òptica i va ser triat fellow del Trinity College. En l'any 1669, el seu mentor, Isaac Barrow, va renunciar a la seva càtedra lucasiana de matemàtica a favor de Newton i que la va ocupar fins l'any 1696. El mateix any 1669, Newton va enviar a John Collins a través de Barrow el seu anàlisis per a Quaestiones Nombre Terminorum Infinitus, un treball realitzat durant la seva època de retí uns anys enrere, representant la introducció a un potent mètode general que desenvoluparia més tard, el seu càlcul diferencial i integral, que durant els anys següents li donaria tres enfocaments diferents. Tot i que entre Newton i Leibniz es va produir una disputa sobre l'autoria del desenvolupament d'aquesta branca de la matemàtica, els historiadors de la ciència consideren que tots dos van desenvolupar el càlcul independentment, si bé la notació de Leibniz era millor i la formulació de Newton s'aplicava millor a problemes pràctics. Entre els anys 1670 al 1672, Newton va treballar intensament en problemes relacionats amb l'òptica i la naturalesa de la llum. Va demostrar que la llum blanca estava formada per una banda de colors: vermell, taronja, groc, verd, cian, blau i violeta, que podien separar-se per mitjà d'un prisma. Com a conseqüència d'aquests treballs, va concloure que qualsevol telescopi refractor sofriria d'un tipus d'aberració coneguda en l'actualitat com a aberració cromàtica, que consisteix en la dispersió de la llum en diferents colors en travessar una lent. Per evitar aquest problema, va inventar un telescopi reflector, també conegut com telescopi newtonià. A la fi de l'any 1668 va ser capaç de construir aquest primer telescopi reflector, sent mostrat a la Royal Society en l'any 1671. Aquest interès de la Royal Society va animar Newton a publicar els seus treballs sobre l'òptica. Quan Robert Hooke va criticar algunes de les idees de Newton, aquest es va ofendre enormement retirant-se del debat públic, una de les tantes disputes que van tenir, encara que en aquesta ocasió també s'uniria Christian Huygens. Els seus experiments sobre la naturalesa de la llum el van portar a formular la seva teoria general sobre la mateixa, que, segons ell, està formada per corpuscles i es propaga en línia recta i no per mitjà d'ones. En la seva hipòtesi de la llum, que va postular en l'any 1675, Newton confirmava l'existència de l'èter per transmetre forces entre les partícules, influït pel seu interès per l'alquímia. Encara que Newton va reemplaçar l'èter per forces ocultes basades en idees hermètiques d'atracció i repulsió entre partícules, l'interès de Newton per l'alquímia no pot aïllar-se de les seves contribucions a la ciència, ja que en aquest moment no existia una distinció clara entre l'alquímia i la ciència. Si no hagués desenvolupat el concepte de forces ocultes que s'atreuen i es repeleixen a través d'un buit, potser no hagués pogut desenvolupar la seva teoria de la gravetat. En l'any 1704, Newton va publicar la seva obra més important sobre òptica, Optics, a la que va exposar la seva teoria corpuscular de la llum, considerant que la llum es compon de corpuscles extremadament subtils, així com un estudi detallat sobre fenòmens com la refracció, la reflexió i la dispersió de la llum. Encara que les seves idees van ser desacreditades en favor de la teoria ondulatòria, es va haver d'esperar els treballs de Max Planck i Albert Einstein, on es mostrava que la llum té una naturalesa dual, és ona i corpuscle al mateix temps, assentant les bases en les que es fonamenta la mecànica quàntica. We'll be right back. L'any 1679, Newton reprèn el seu treball en la mecànica dels cossos celestes, considerant la gravetat i el seu efecte en les òrbites planetàries en relació amb les lleis de Kepler del moviment planetari. Això va motivar un breu intercanvi de cartes entre els anys 1679 al 1680 amb Robert Hooke, que havia estat designat per la Royal Society per gestionar la correspondència com un canal de comunicació obert i estimular a Newton a les seves contribucions. Després dels intercanvis amb Hooke, Newton va concloure que la forma el·líptica de les òrbites planetàries seria el resultat d'una força centrípeta inversament proporcional al quadrat del radi vector. Newton va comunicar els seus resultats a Edmund Halley en un tractat de 9 pàgines anomenat De motu corporum angirum, registrat a la Royal Society al desembre de 1684. Basat en aquest treball, el 5 de juliol de l'any 1687 es va publicar Philosophiae Naturalis Principia Mathematica amb l'estímul i suport d'Edmund Halley. En els principis, Newton va declarar les tres lleis universals del moviment que van contribuir en gran mesura en els posteriors avanços produïts durant la Revolució Industrial. Molts d'aquests avanços segueixen sent els fonaments de les tecnologies no relativistes en el món modern. Ell va utilitzar la paraula pes per a l'efecte que es coneixeria com la gravetat, com la mesura de la força gravitatòria que actua sobre un objecte, donant definició a la llei de la gravitació universal. Segons Bernard Cohen, científic, historiador i el traductor dels principis a l'anglès, va dir: "El moment culminant de la revolució científica va ser el descobriment realitzat per Isaac Newton de la llei de la gravitació universal. Amb una simple llei, Newton va donar a entendre els fenòmens físics més importants de l'univers observable, explicant les tres lleis de Kepler. Encara que en aquell temps molts astrònoms no utilitzaven les lleis de Kepler, Newton va intuir la seva gran importància i les va engrandir demostrant a partir de la seva llei de la gravitació universal." En la mateixa obra, Newton va presentar un mètode de càlcul com d'anàlisi geomètric, va donar la primera determinació analítica de la velocitat del so a l'aire, infereix l'aplatament de la Terra, la precessió dels equinoxis, entre moltes altres contribucions. Newton va deixar molt clara la seva visió heliocèntrica del sistema solar, reconeixent la desviació del Sol del centre de gravetat del sistema solar. La seva afirmació que existia una força invisible i capaç d'actuar a grans distàncies sobre els objectes el va portar a rebre moltes crítiques dels seus contemporanis. Més tard, en la segona edició dels Principia, publicada en l'any 1713, va rebutjar fermament tals crítiques argumentant les seves postulacions. Amb aquesta obra, Isaac Newton va ser reconegut internacionalment. Newton va ser profundament religiós durant tota la seva vida i va dedicar més temps a l'estudi de la Bíblia que al de la ciència. Una anàlisi de tots els escrits de Newton revela que de 3.600.000 paraules, només 1.000.000 es van dedicar a la ciència, mentre que 1.400.000 van tenir a veure amb la teologia. Newton només creia en un únic Déu, Déu Pare. Pel que fa a la Trinitat, creia que s'havia comès un frau a les Sagrades Escriptures i va acusar l'Església Catòlica de ser la bèstia de l'Apocalipsi, reportant no pocs problemes. Per aquests motius s'entén per què va triar signar els seus més secrets manuscrits alquímics com el Senyor Únic Déu. Va relacionar els seus estudis teològics amb els alquímics i creia que Moisès havia estat un alquimista. Els últims anys de la seva vida es van veure enfosquits per la desgraciada controvèrsia amb Leibniz a causa de l'autoria de la invenció del nou anàlisi, el càlcul diferencial integral. Acusacions mútues de plagi, secrets dissimulats en criptogrames, cartes anònimes, tractats inèdits, afirmacions sovint subjectives d'amics i partidaris dels dos científics enfrontats només van arribar a la seva fi amb la mort de Leibniz en l'any 1716. Isaac Newton va patir durant els seus últims anys diversos problemes renals, incloent atrosos còlics nefrítics que el van portar a la mort la nit del 31 de març de 1727 del calendari gregorià i va ser enterrat a l'abadia de Westminster. Va ser respectat durant tota la seva vida com cap altre científic i prova d'això van ser els diversos càrrecs amb els que se li va honrar. En 1689 va ser elegit membre del Parlament. En 1696 se li va encarregar la custòdia de la Casa de la Moneda. En 1703 se'l va anomenar president de la Royal Society i finalment, l'any 1705, va rebre el títol de Sir de mans de la reina Anna. Després de la seva mort, el cabell de Newton va ser examinat i es va trobar que contenia mercuri, probablement com a resultat dels seus experiments alquímics. L'enverinament per mercuri podria explicar l'excentricitat de Newton en els últims anys de la seva vida. Amb la gran obra de Newton es culminava la revolució científica iniciada per Nicolau Copèrnic al segle XVI, iniciant-se un nou període en la forma d'entendre la ciència i el món que ens envolta i extensible a tots els camps del coneixement. Aquí aquesta trobada amb la ciència on hem parlat del que probablement ha estat l'home més important a la ciència contemporània, Isaac Newton. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les ones de la teva emissora local. Adéu-siau.